Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. A Cafarnaum, Jesús, anant dissabte a la sinagoga, hi ensenyava. La gent s'estranyava de la seva manera d'ensenyar, perquè no ho feia com els mestres de la llei, sinó amb autoritat. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit maligne que es posà a cridar: «Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos. Ja sé prou qui ets. Ets el Sant de Déu». Jesús el reprengué i li digué: «Calla i surt d'aquest home». Llavors, l'esperit maligne sacsejà violentament el posseït, llançà un gran xiscle i en va sortir. Tots quedaren intrigats i es preguntaven entre ells: «Què vol dir tot això? Ensenya amb autoritat una doctrina nova, fins i tot mana els esperits malignes i l'obeeixen». I aviat la seva anomenada s'estengué per tota la regió de Galilea. Paraula del Senyor. Recordo quan estava fent el doctorat en teologia de les religions sobre un autor budista, i havia de llegir, vaig fer sobretot estudis aprofundits sobre un text sagrat que se'n diu el Sutra del Lotus, i el vaig haver de llegir en diverses versions i entrar molt en la seva lògica, i em feia impressió com constantment el Buda parlava, doncs, de les meravelles de la doctrina que ell portava, del Dharma, és a dir, un camí espiritual que parteix, doncs, d'una intuïció intel·lectual espiritual a partir, doncs, de la insatisfacció humana, del sofriment humà, del que és la causa, de com això es pot superar, de com es pot arribar a un estat d'harmonia interior i d'harmonia amb tot l'exterior i amb els altres. Però bé, això, una doctrina excelsa que, si és practicada, aleshores un pot viure una vida feliç. El punt central és la doctrina. I, de fet, això, doncs, té una tradició també important en tota la cultura xinesa. De fet, les religions, en japonès o en xinès, ja ho sé pel japonès, doncs, cristianisme es diu Cristo-kyo, el budisme es diu Buk-kyo, i l'islam es diu Islam-kyo, i aquest kyo és un caràcter, un ideograma, que vol dir ensenyament, doctrina. Per tant, el cristianisme seria la doctrina de Crist, l'islam, la doctrina de l'islam i tot plegat, no? Però per nosaltres, cristians, el cristianisme bàsicament és una doctrina, o més aviat, com deien els primers cristians, hi trobem així descrit en el llibre dels Fets dels Apòstols, més aviat el cristianisme no és un camí que es fa amb una persona i que es fa amb altres persones. Ara mateix, poc abans, doncs, de l'Eucaristia, he estat amb un jove, amb una jove que està pensant, doncs, de batejar-se. Ve d'una universitària, trempada, i la vida, en un cert moment, li ha portat a trobar una persona, una cristiana, una amiga, que l'ha interpel·lat i li ha fet ressorgir sentiments, intuïcions, fins a arribar al desig, a través de diverses circumstàncies, de voler ser cristiana. I era el primer cop que començàvem doncs, a parlar i a dialogar per veure com fer aquest procés d'inseriment en la comunitat cristiana. Certament és important conèixer el patrimoni de l'Església. Hi ha un patrimoni doctrinal, hi ha un patrimoni sapiencial, hi ha un patrimoni d'escriptures. Però no és, en el cas del cristianisme, el més important. Ser cristià vol dir haver trobat, d'alguna manera, la persona de Crist, en el nostre cas, a 2.000 anys de distància del Crist històric, per tant, haver-lo trobat a través de deixebles de Crist que ens l'han fet present i haver fet experiència que aquest encontre ens omplia d'una força i d'una llum que ens renovava, que ens guaria, que ens enfortia, que donava ple sentit a la nostra vida. És un camí existencial, un camí de transformació personal i un camí d'interacció positiva amb molts d'altres i amb el món que fa que puguem donar la nostra contribució a través del nostre procés personal de creixement a fer que el món pugui ser una mica més bonic i la humanitat una mica més bona. Ho veiem en aquesta escena d'avui, que és molt dramàtica gairebé i amb elements que ens sorprenen i ens xoquen, fins i tot aquest home posseït d'un esperit maligne que comença a cridar contra Jesús, que entra en aquell espai. Per què et fiques amb nosaltres? Has vingut a destruir-nos. Ja sé prou qui ets, ets el sant de Déu. Aquest esperit maligne que crida aquesta identitat de Jesús. És a dir, és Déu que irromp a través de la humanitat de persones concretes que s'obren el seu esperit i que fa que totes les coses, les persones, puguin ser més segons el cor de Déu. Ensenya amb autoritat i fins i tot mana els esperits malignes. Un cristià no és un que repeteix el que ha sentit dir. Un cristià és un que viu segons aquesta dinàmica de mort que Jesús ens ha mostrat amb la seva vida i no només amb el seu ensenyament i que, per tant, quan parla, també comparteix aquesta autoritat de Jesús mateix, perquè és una autoritat que ve de la vida. Amb els vostres fills, amb els vostres nets, pot semblar, sovint, en tenim tots potser la impressió que no ens entenem des del punt de vista de la fe, amb el marit, amb l'esposa, amb els germans, a totes les nostres famílies. És normal que a vegades ens sentim una mica sols en el nostre professar la nostra fe com a cristians. Però si allò que un cert moment diem ve d'un exemple de vida, ve d'una coherència d'haver viscut en aquesta disponibilitat cap als altres que neix d'un amor, en aquesta confiança també que neix de, també d'experiències a vegades molt doloroses, com pot ser doncs, la mort d'un fill, terriblement doloroses, però que ens hem sentit també en aquest moment acompanyats, acompanyades, i que per tant aquest testimoni, encara que sembli que potser en aquell moment no és escoltat, certament, tard o d'hora, farà el seu efecte. Crec que Jesús avui, a tots, ens convida a viure, a acollir en el nostre cor el seu esperit i a deixar-nos portar per aquest esperit que ell ens comunica, que és un esperit de llum, de positivitat, de bé, d'entrega, de vida, i que a partir d'aquí, a través nostre, altres podran fer també experiència d'aquest Déu que realment ens humanitza, que ens fa realment persones. Quan Déu es fa present a la nostra vida, tot llavors realment sembla possible. I en aquest sentit us volia fer només, per acabar, un breu comentari sobre aquesta segona lectura que avui hem llegit de Pau, que pot semblar fins i tot una mica antiquada per algunes orelles o retrògrada, parlant del seu celibat, quan aconsella fins i tot que cadascú faci el que vulgui, però que si no es casen, millor, que no tindran menys problemes. Bé, ara tampoc és el moment ni hi ha el temps per parlar sobre aquest tema, però volia dir també només dues paraules a partir de la meva experiència. Quan em diuen, i m'ho diuen sovint, diu, oh, això que l'Església no deixa casar els capellans, això ja està passat de moda, hauria de canviar. Jo sempre dic, jo no sóc cèliba, és a dir, no estic casat, he deixat de casar-me perquè sóc capellà, sinó sóc capellà perquè era cèliba. És a dir, Jesús em va cridar a un cert moment com a universitari a seguir-lo vivint com a germà de tots, creient realment en el projecte de la gran família humana. I ho vaig fer segons allò que em va semblar que Déu em demanava en el seu moment, però no anava lligat a una feina concreta, a un ministeri, a un càrrec. Era seguir-lo. I aquesta vocació, des del primer moment, des dels primers deixebles de Jesús, hi havia alguns que la tenien, com Pau, com probablement Joan, Pere, el primer papa, entre cometes, perquè en aquell moment no es quiguessin papes, però el primer doncs, que Jesús va posar al cap de la seva església naixent era casat, ho sabem per l'Evangeli. Per tant, hi havia casats i hi havia alguns que no ho estaven. Certament, tots estem cridats a viure en aquesta llibertat que Jesús ens porta, que és la llibertat de l'amor. I el normal, certament, és casar-se i fer un projecte d'amor, d'afecte, amb aquell home, amb aquella dona, amb la qual doncs, hi ha un projecte compartit, una capacitat de completar-se i complementar-se i de donar origen també a una família que sigui una llar doncs, d'amor i de llum per molts altres. Ara bé, alguns no tants, el Senyor ens ha cridat a renunciar a fer una pròpia família per poder ser testimonis d'allò que serem tots quan deixem aquest món. És a dir, que tots realment serem germans de tots i hi haurà un amor ple entre tots. Quan Jesús ja diu ja no hi haurà cap tipus d'amor possessiu entre uns i altres, sinó que serà tot sempre amor de donació. Per tant, doncs, veure una persona, una monja, Assumpció, o un capellà, o un consagrat, per exemple, així tancat, amb mal humor, només pensant en diners, per exemple, seria una contradicció en termes, no? Si una persona que ha deixat de fer una família per crisi, per l'Església, no és una persona al 100% lliure, sempre disponible, com tots, de supermans no n'hi ha, però que manifesta i transmet aquesta potència que també li ve d'aquesta intimitat especial amb el Senyor, perquè no ha estat escollit per ser germà de tots. Aleshores, doncs, el celibat té un sentit. Certament, si és per altres coses, doncs, millor que no hi sigui. Només volia dir-vos això també, ja que Sant Pau en parlava, però en aquest context, que a vegades no es valora prou, no? I sembla que sigui una cosa que estranya, que encara ens portem de segles enrere, no? I crec que almenys els que som de missa hauríem també d'agrair, no? I de valorar els qui donen aquesta disponibilitat als altres amb tots els límits que puguem tenir. I en aquest sentit, doncs, aquest divendres vinent, que és la festa de la vida consagrada a tot el món, doncs volem aquí, a la nostra parròquia, agrair a les tres comunitats religioses que tenim, a la Companyia de Maria, a les Carmelites Badrunes i a les Josefines, doncs, tot el servei que han fet durant molts i molts anys a la nostra ciutat i a la nostra parròquia.